Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
6 minuts i mig que passa de la una del migdia i com sabeu cada dimarts en aquest programa volem parlar, per què no, de moda i ho fem amb una dissenyadora de moda i...
De moda?
Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Molt bé.
Doncs aquí, continuem de moda, parlant temes d'actualitat, tocant una mica de tot. I avui porto el tema d'actualitat per excel·lència, que tota la setmana passada va estar als titulars. I això ens ajudarà a parlar avui d'una altra marca. L'altre dia parlàvem de Louis Vuitton, sí. Doncs avui parlem de Chanel.
Ep.
Aquí ja passem a una alta costura, un nivelazo a l'altura.
Compte aquí, eh?
Compte. I és que ha marxat la directora creativa, fins aleshores, que era Virgin Viard,
val,
que era la que estava al front de la casa de Chanel des de que va morir Karl Lagerfeld el 2019.
Uh-huh.
I ha sobtat molt, perquè era una cosa que pues, potser ningú esperava ara mateix, i és que pues, això, la casa Chanel va anunciar que cessava el seu càrrec de directora creativa, que és com s'anomena el dissenyador cap d'una firma de moda,
uh-huh,
i llavors la posició està vacant.
Val, se sap per què?
Encara no.
Encara vol dir sabrà, eh?
Ai, jo espero que sí. Potser quan ja prescriveix una mica que la cosa surti a la llum.
Intueixes nova firma?
Estan allà els noms rolant, diguem. Clar, perquè la transició de Virgin Viard, sí que és veritat que, clar, quan va morir Karl Lagerfeld, que era una gran icona a la, i que era, bàsicament, ja la marca Chanel, era,
sí,
com ell, clar, al morir es va quedar una mica buit el tema. I Virgin Viard, que era la seva segona, era com la seva mà dreta, va ser com la transició més fàcil i més suau per no haver d'anunciar com ràpid i corrents un substitut. Què passa? Que això normalment es fa a moltes marques, però ja portàvem 5 anys, que és una transició una mica llarga.
Val.
O sigui, era un canvi que era previst, entre cometes, uh-huh, però que ha sigut com de sobte, llavors ningú entre s'ho esperava i ni s'ho esperava.
Val.
Llavors, clar... Es veu que és una... O sigui, el motiu realment no ha transcendit. Sí que és veritat que molt els experts diuen que és perquè no es pot continuar allargant l'essència de Karl Lagerfeld sense Karl Lagerfeld.
Uh-huh.
Llavors, que toca tornar a posar una mica una cara que renovi els temes.
Val.
Diuen que no és un tema econòmic, però que alhora sempre... Bueno, o sigui, la marca Chanel ha dit que no, que ja em sortirà. Els beneficis han continuat creixent, però que no es deu a una pèrdua econòmica,
uh-huh,
però sí que molta gent diu que és per la consolidació de marca, que Virgin Viard, per les seves propostes últimament, no generaven molta repercussió, les seves propostes als mitjans doncs, gairebé ni es parlava, i l'impacte era escàs o inexistent. Llavors jo crec que han sigut motius perquè ja s'arribi a un punt que es digui, vale, pues, la transició ja ha acabat i toca buscar una cara nova. Què passa? Que molts experts diuen que, clar, que cal posar al capdavant de Chanel un dissenyador consolidat, perquè és una marca molt gran, que no es pot anar fent experiments.
Si no se la juga.
Clar, no es pot anar fent experiments i que alhora també sigui ja un sinònim de qualitat i de capacitat.
Val.
Que ningú hi dubti. Llavors, hi ha diferents versions. Hi ha qui, per exemple, diu Pier Paolo Piccioli,
sí,
que és que justament aquest mes de març va deixar la Casa Valentino després de 25 anys de treballar amb ells.
Llavors, poca broma.
Podria ser un primer símptoma de que ja, per llavors ja havia converses i ara ja ha arribat al punt final. Un dissenyador que tindria molta trajectòria, identitat suficient com per reversionar, redimensionar la marca, donar-li una nova direcció i tornar-la a posar al candeler.
Uh-huh.
També es comenten més noms, com Heidi Slimen, que és el director creatiu actual de Celine, que també va passar per Yves Saint Laurent,
uh-huh,
Sarah Barton, que també va estar a McQueen, o Phoebe Philo, que és la exdirectora creativa de Celine, que és una proposta que giraria una mica més cap a un camí més minimalista, més funcional, que jo personalment m'encantaria. O sigui, jo crec que si puc escollir seria la meva preferida, perquè la seva feina a la marca de Celine ja em va encantar. De fet, quan la van treure ella i van posar a Heidi Slimen, a mi no em va agradar gaire. I de fet, hi ha un moviment que és només... O sigui, bueno, un moviment ni que fos aquí una cosa reivindicativa,
mm-hmm,
però sí que és veritat que per les xarxes i a més, hi ha qui diu que Celine va acabar quan Phoebe Philo va marxar i que no compren el nou Celine.
Ui.
Llavors allà hi ha bastanta controvèrsia i els fans de Phoebe Philo són molt fans.
Com que un és el que t'agradaria, però l'altre el que...
Sona més.
Sona més. El que sona més és Pierpaolo Piccioli?
Jo penso que sí, sobretot per aquesta trajectòria, per estils, bueno, no molt afins, perquè al final són marques diferents, però sí que aquesta consolidació com a dissenyador i que al final ha fet mantenir 25 anys a Valentino...
Per això t'ho deia, 25 anys a Valentino.
Clar, i partim de Karl Lagerfeld, que va estar més de 30. O sigui que no parlem d'una marca que canvia els dissenyadors així com així. Llavors jo penso que potser la seva visió és de tornar a tenir com una persona molt sòlida i molt de referència a Chanel. Ara, el que acabi passant, ja us ho descobriré.
Sigui com sigui, què és el que busca Chanel?
Buscar algú que torni a posar la firma en bandera, perquè al final era el que dèiem, no? Que en Virgin Viar no s'ha fet una cosa massa loca, i llavors és el que ha fet com que anar perdent una mica repercussió.
Ha perdut, Chanel, sí?
Com que les seves propostes ja passen més desapercebudes, llavors, clar, potser en una temporada desfilades, doncs la seva no era la que més cridava l'atenció. Llavors, clar, això va perdent una mica com repercussió. Sí que el que dèiem abans, no?, que la casa ha dit que no es deu a pèrdues econòmiques, però, per exemple, vull llegir un article que no és que no hagi tingut pèrdues econòmiques, sinó que últimament han pujat molt els preus. Llavors, aquesta pujada de preus... Clar, no és que molta gent continuï comprant, sinó que els pocs que continuen comprant són a uns diners més elevats. Llavors, clar, és una mica jugant fals, perquè llavors no és tan cert que no hi hagi... Vale, és cert que no hi ha hagut pèrdues, però és una mica jugar brut.
Vale. Més cosetes, va.
Llavors, continuem, ja que estem parlant de Chanel,
sí.
I com justament parlàvem, no?, que busquem algú que sigui com la mateixa figura que Karl Lagerfeld, doncs parlem de Karl Lagerfeld.
Val.
I és que es torna a parlar d'ell 5 anys després de la seva mort, perquè Disney Plus acaba d'estrenar una sèrie sobre ell.
Ep.
O sigui que si ens volem apropar a la sèrie de Karl Lagerfeld, ara és, o sigui, a la figura, perdó, de Karl Lagerfeld, ara és el moment. La sèrie es diu Becoming Karl Lagerfeld, es va estrenar el passat divendres 7 de juny i arriba només uns mesos després de l'estrena de la sèrie de València, que també en vam parlar aquí,
sí.
A la mateixa plataforma.
Exacte. Això vol dir que està havent o hi haurà un boom del món de la moda al cinema?
Això sembla. O sigui, jo crec que s'està com una mica... S'està interessant la gent una mica per parlar d'aquestes figures.
Val.
Jo crec que també és una mica perquè ara arriba com el relleu generacional de que potser bé, fins una mica els joves d'ara podia saber qui era Valencià, qui era Karl Lagerfeld, però una mica la hornada que entra ara de gent jove, clar, no ha conegut aquesta gent o no sap ben bé què han fet, qui són, la repercussió que han tingut a la moda. Llavors jo penso que és també una manera com de que no morin mai i continuar apropant tota aquesta gent al públic de peu, que pot ser jove o pot ser més gran, que potser simplement no sapiguessin qui era. I jo penso que és una aposta molt interessant, doncs això, per apropar tant aquests personatges al gran públic com també per fer una mica pues, d'homenatge al món de la moda, a la seva trajectòria i que se'n parli d'ells. Al final és una minissèrie de 6 capítols que es basa en una biografia escrita de la periodista Rafael Baqué i que no repassa com a tal la seva trajectòria mítica, no?, al capdavant de Chanel, que potser és la seva faceta més coneguda quan portava la cua blanca, les ulleres de sol i així, sinó que viatja fins als anys 70 per explorar com una mica el jove Karl Lagerfeld, no?, el noi alemany que va arribar a París, i com es va convertir en el que va acabar sent.
Bona, aquesta.
Llavors, és una sèrie molt interessant. Jo vaig per la meitat, he vist els 3 primers capítols.
Què tal?
Bastant interessant.
Sí?
O sigui, ja ens està enganxant. Jo sempre faig la prova, clar, a mi m'interessa tot el que em venguis. Però a casa meva, bueno, els meus pares, tal, els hi està enganxant.
Sí, eh?
Jo ahir vaig preguntar, voleu veure, canviem molta altra cosa? No, a veure com continua. Llavors, estem allà a l'Equador, té molt bona pinta, està molt ben feta, també. I com dèiem, no? Pues abarca de 1972 a 1981, més o menys, que és el període crucial a la vida del dissenyador, no?, que culminarà amb el seu nomenament com a director artístic de Chanel. Sí que és veritat que això és com l'espoiler, perquè jo ara estic veient la sèrie i de moment Chanel no pinta res en cap lloc.
Ja apareix, eh?
Però és l'època on ell va decidir que volia ser algú al món de la moda i va començar a fer-se un lloc i també un nom propi.
Val.
Llavors, sí que és veritat que parla molt de la seva part com més humana. És una història que busca una mica humanitzar aquest home, no?, que es va obsessionar amb l'èxit, però que alhora hi ha molta emoció i moltes fites personals i parlant ràpid, molt de salseo.
Val.
És una sèrie amb salseo.
Sí, eh?
La seva vida personal...
Per
no sentimental,
no...
eh? No és el mateix, però personal
tentes.
Hi ha moltes... molts líos per allà.
Val.
I clar, i és això, no?, que busca una mica humanitzar tota aquesta part, que no és fàcil perquè era un home que fins al que ens havia arribat és molt, molt hermètic, una persona molt sèria, que ja de fet la sèrie és el que busca transmetre,
sí, eh?
I un paper tan difícil que qui s'ha capficat en aquest cas ha sigut l'actor hispà-alemany Daniel Brühl.
Ep.
Fa una feinada.
Poca broma, eh?
Fa una feinada.
Les grans prova... de casa nostra.
El que dius?
Dic, un dels grans de casa nostra.
Home, sí, sí, a mi em va fer molta il·lusió quan vaig saber que era ell, perquè dic, sí, sí. Home, al final és... A més, bueno, s'ha mogut per moltes pel·lícules boníssimes, o sigui que és un crac. Doncs la seva última fita ha sigut això, posar-se la pell de Karl Lagerfeld i ha fet una feina impecable i s'ha tornat gairebé de pedra per això, no? Per donar vida a aquest dissenyador tan complex sense caure la caricatura, que amb Karl Lagerfeld potser és molt fàcil perquè pilles els quatre gestos i de més. I de fet vaig llegir així com a curiositat que Daniel Brühl només va conèixer Karl Lagerfeld posant-se davant del seu objectiu. Karl Lagerfeld tenia com una feineta, no?, que anava fent, sí, ell com a nivell personal de fotografia. Era molt amant de la fotografia i es veu que va fotografiar Daniel Brühl doncs, potser fa 20 anys i que havien coincidit allà, però que igualment ell s'havia informat molt per ficar-se en aquest paper i que havia parlat doncs, amb molta gent que va treballar amb ell per com intentar analitzar-lo el més possible per adquirir una mica la seva personalitat.
Val.
Que, com dèiem, és una feina també necessària perquè, com també et comentava, es centra pues això, no?, en les relacions personals que va tenir el dissenyador doncs, amb el seu entorn,
mm-hmm,
amb el seu gran rival del moment, que era Yves Saint Laurent, que també el retracten bastant fi.
Mm-hmm.
Yves Saint Laurent sí que s'han fet moltíssimes,
sí,
també, pel·lícules i la seva vida es pot saber bastant, però bueno, que també amb ell va tenir bastanta relació. I també doncs, la relació del dissenyador amb l'ambició, amb l'èxit, amb la soledat, tots aquests sentiments que sempre doncs, volten al voltant de voler ser famós o d'arribar a ser a la fama.
Uh-huh.
I totes aquestes emocions de gran intensitat, que jo crec que també és una mica el que fa que enganxi la sèrie a qualsevol persona, no només relacionada amb la moda, sinó que és una sèrie completament aliena. O sigui, pot ser el taló de fons, la moda, vale, simplement. Com deia, no? Pues alguns experts sí que han estudiat l'amplitud de les que han estudiat més la seva trajectòria, critiquen una miqueta la manca de context del personatge. Bueno, a mi em recordava, és veritat, com la sèrie Valenciaga, no? Que parlàvem de, vale, el veiem a París, però com ha arribat fins a París? Aquí passa una miqueta el mateix. Ja ens l'ubica a París, no sabem com ha arribat fins allà ni res. Però bueno, és que al final, clar, tampoc podem fer una sèrie que abarqui pas per pas. També diuen que és massa benevolent amb una persona que molts cops es va veure involucrat en embolics per les seves polèmiques declaracions sobre les dones, sobre els immigrants, sobre el matrimoni homosexual. O sigui, era un home que sempre que parlava pujaven els preus, que es diu, i que aquí es tracta amb benevolència. Però també és veritat que pues, difícilment faràs una sèrie sobre algú on el matxaquis. Llavors, bueno, pues el tracta amb... Diguem que la sèrie no va d'això, sinó que es centra més al seu ascens laboral, diguem.
Uh-huh.
Sí que tocant temes personals, però sense ficar-nos en masses polèmiques. Que, bueno, que al final igualment es pot intuir el retrat que es fa d'ell a la sèrie, però que jo crec que busca ser més un homenatge al geni que es va fer a si mateix que no una crítica a la seva persona.
Vale.
I també potser, com dèiem, no?, que és molt difícil en una sola sèrie parlar de tantes coses, hi ha qui diu que és una producció que pot ser el punt de partida per fer més temporades i anar repassant la seva vida. A mi em semblaria una cosa bona. Perquè si diem que la sèrie acaba quan comença a treballar a Chanel, home, també saber la història de com va ser la feina a Chanel i de més també podria ser interessant.
Vale.
O sigui que si això fos el punt de partida de més temporades, compraríem. Però el temps ho dirà. O sigui, això ja es veurà. I el que està clar, com el que ens toca en aquesta secció, és que el rigor estètic de la sèrie és inqüestionable, està molt ben fet estèticament, i la producció no escatima tant detalls, perquè representa no només els estilismes d'ell, sinó també l'atmosfera. O sigui, està molt ben retractada, les festes, bueno, tot el luxe, el glamour, aquells ambients així del París més dels 70, i també hi ha personatges històrics que també hi apareixen a la sèrie, com per exemple Paloma Picasso, Andy Warhol, ahir també per exemple apareixia Marlene Dietrich, o sigui que també fa un retracte molt acurat de l'època del moment. El vestuari ha estat a càrrec de Pascaline Chaban, que, bueno, que ha estat diverses vegades nomenades també a Premis César, I ha captat l'essència de la moda dels 70 bastant bé. La prova és que els trajes que fan servir els personatges principals són supermacos, o sigui, estan molt ben fets i són una passada. I ha captat aquesta essència, però sense convertir-ho en una paròdia, que també a vegades és molt... fiques unes solapes i uns pantalons campana i ja tens el look dels 70. No, s'ha capficat molt bé, amb molta delicadesa, i jo crec i ha ofert això, no? Una peça d'època que podia haver estat filmada perfectament en aquell moment i que fos uns vídeos familiars, diguem. Llavors, bueno, una nova sèrie de moda que apropa, com dèiem, no? Que aquestes figures del món de la moda, doncs, al públic general i que penso que són molt interessants i que em sembla un contingut molt, molt bo per part de Disney que aposti per aquestes persones i per aquestes feines.
Doncs està molt bé, està molt bé. Deixa'm preguntar-te també què ha significat Chanel pel món de la moda i què significa avui dia Chanel pel món de la moda?
Com a marca o com a persona?
Com a marca.
Ah, vale, no Coco Chanel, com no, Chanel no. Com a marca. Home, jo crec que com a... Bueno, independentment et diré que històricament, ara et preguntava jo, no? La persona o la marca, històricament és que crec que és Coco Chanel persona. O sigui, històricament la marca, crec que la seva aportació a la moda ha sigut moltíssima, però perquè ha sigut la visió de Coco Chanel a la moda, que va dir que només es posaven els elements a les peces que es fessin servir, res de decoració... O sigui, jo crec que per això la dissenyadora que abans comentàvem de Phoebe Philo és una mica com... Si Phyllis Prim busca com el mateix que busca Coco Chanel, que és tirar una mica més el minimalisme, però dintre del luxe. I clar, és dintre de teixits bons...
És difícil, això, eh?
Clar, però és alhora una cosa de... Tot té ús, tot és funcional, tot és... Que alhora també, quan pagues una peça tan cara, vols que sigui també funcional.
Clar.
Llavors, a vegades, per pagar molt per una cosa que és molt escultòrica, però que no te la pots fer servir més, tampoc és la base. Llavors, per això sí que a nivell de la moda, Chanel ha sigut molt important, perquè també va alliberar les dones doncs, de les cintures apretades, dels corsers, dels... Bueno, va posar també pantalons, ella... crec que la seva figura i la seva personalitat és el que va portar a la moda. I llavors, a nivell històric, com fins als nostres dies, clar, s'ha mantingut com en un estàndard de qualitat que tu penses, alta costura, a Chanel. O Chanel, alta costura. O sigui que ja s'ha mantingut com una mica símil, llavors ningú s'hi pensa més, no? Una mica no ha arribat fins als nostres dies. I per això jo penso que per la gent que continua estant com molt ficada o és consumidora o de més, per això a la marca no li interessava una directora creativa que no continués donant com renom, que la vagi com a callar, no? Pues per això es necessita algú que sacsegi la marca i la torni a posar els estàndards que mereix.
Per tant, avui dia no està als estàndards que es mereix, eh?
Ha estat una miqueta per sota des de la mort de Karl Lagerfeld. Però bueno, és que al final és normal, és un impàs, i per sort, si només han sigut 5 anys i s'agafa temps i veien que estava baixant una mica i es torna... Al final no es pot viure tampoc de la història. Karl Lagerfeld ha mort, no podem estar parlant en el seu nom. Doncs cal una altra persona que renovi i que digui la seva. I després ja jutjarem. Com tenim boca, ja veurem a veure què ens agrada i què no.
Com que normalment veiem vestits i trajos i tota aquesta parafernàlia, però no li posem nom a les catifes vermelles... Chanel és un dels habituals a les catifes vermelles?
A les catifes vermelles et diria que no tant.
No tant, eh?
No tant. Jo crec que s'acostuma més a Dior, a Yves Saint Laurent, precisament. Jo crec que Chanel també, amb aquest punt, com una mica més minimalista, més... També és veritat que ara mateix no sé quina relació té la marca amb l'alta costura, si s'ha desvinculat una mica o continua molt, molt a tope. Però és veritat que no és de les marques que més s'acostuma a portar.
Formava, però, part d'aquella associació...
De la cambra d'alta costura.
Sí, que ens vas explicar un dia.
I, de fet, per exemple, ara a la Gala Met, que en vam parlar, Sofia Coppola va portar un vestit de Chanel, i, clar, era un vestit de Chanel, però que notaves molt que era un vestit de Chanel. Llavors, jo també penso que és una mica com l'arma de doble fil, que és de dir, vale, tens una essència molt marcada, però alhora, clar, tot el que ve es porti, si van dos convidades iguals, com que es notarà molt, no?
Clar.
Però, bueno, que la seva feina és molt més ampla. Però sí que és veritat que avui dia jo penso que no és de les més habituals a les catifes vermelles, així com unes altres que ho peten més fort.
Becoming Karl Lagerfeld, que es va estrenar el passat divendres 7 de juny a Disney Plus, que cadascú li digui com vulgui, Plus.
Però allà està.
Però allà està.
Allà la teniu.
Mireu-la, que valdrà la pena. Si ho diu la Farrés, jo me n'enfio.
No, i és breu, que això sempre ajuda, que siguin sí, 6 capítols de 40 minuts. Llavors es fa amable de veure, que no és allò una xapa, i de veritat.
Déu-n'hi-do, eh? Ens hem acostumat a dir allò de... No és breu, 6 capítols de 40 minuts.
Ui, però ara que duren els capítols d'una hora i pico, 40 minuts és superbreu.
Tota la raó. Farrés, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Pràcticament dos minutets i arribem a dos quarts de dues del migdia i ara sí que arrenquem la recta final d'aquest programa d'avui. Vallès, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Rafa, què ens portes avui a la Rafacleta?
Sí, la Rafacleta.
Estava pensant si diries Rafacleta, Sant Augeta...
Sant Augeta.
M'ha agradat molt Rafacleta, que l'ha batejat Pau Massip.
Sí, el Pau Massip amb aquella displicència que ens regala, no?
Displicència,
Se li cauen les idees, si no, i se n'adona.
Jo li compro, Rafacleta.
La Rafacleta. Sí. Val, perfecte. No, ja m'està bé.
Em sona racleta d'aquestes de formatges.
Una mica, sí.
Sí, perquè, bueno, és igual. Anava a dir, estic una mica cremat i ho fonc tot.
Ara.
Està bé. Escolta, a mi també em fa gràcia, ara us explico, que portem a la Rafa al Cleta, però fa gràcia quan dius recta final d'aquest programa, és un Estel migdia sencer el que ens queda,
Gràcies, per
Queda un Estel migdia. I aquesta és la mesura, un Estel migdia. Vinga, doncs avui parlarem, us explicava que al vols de les 9 i mitja, més o menys, del matí, parlem d'infants, però el més important avui farem que siguin els infants els que parlin.
Ja m'agrada.
Perquè tenen veu, tot i que hi hagi qui no l'escolti. Però s'ha d'escoltar els infants...
Sempre.
Evidentment. Precisament per donar-los veu, l'Ajuntament de Barcelona ha constituït un espai de participació de la infància. Aquest espai es diu l'Altaveu d'Infants de la Ciutat, perquè no hi hagi cap dubte de què es tracta, i té per objectiu obrir espais de diàleg entre persones adultes i infants, doncs això, amb la idea que es pugui millorar el benestar dels nens i les nenes de la ciutat amb les seves sensacions, reivindicacions, les seves necessitats. Per tant, una trentena de nenes i de nens participen en aquest programa, parlen els nens i les nenes i són a partir d'ara el nou altaveu d'infants de la ciutat. De fet, el propi alcalde Collboni ha fet l'encàrrec a aquesta canalla, aquests nens de l'altaveu d'infants de la ciutat, de difondre l'agenda dels infants i dialogar amb diferents representants polítics i socials de la ciutat sobre 11 demandes, 30 propostes i 100 idees.
Déu-n'hi-do.
No, 100 idees, a mi em sembla una barbaritat. Jo deia que crec que no he tingut tantes idees en la meva vida. Pensar que són 30 infants i són molt inquiets i tal, però bueno, està molt bé. Llavors, en aquest resultat d'aquesta enquesta us puc resumir algunes de les propostes que s'han fet. Per exemple, cuidar la vida familiar, incentivar la vida familiar, que puguin estar les famílies juntes, que això avui en dia sembla que no, però costa molt.
Absolutament.
Amb la dinàmica de la vida i els treballs i els casals i les activitats extraescolars, al final et veus una estoneta al final de la nit i gràcies. Fer també equip per acabar amb el bullying, un tema molt interessant, el bullying, aquesta, doncs, aquests maltractaments entre companys que es dona de tant en tant en les escoles. Tenir cura de la seguretat, no permetre violència contra els infants, evidentment, això doncs és una evidència, però els nens ho reivindiquen. Després també més ajuda emocional, tenir cura de la salut mental, menys pressió sobre com s'ha de ser, és a dir, aquesta exigència, no, que de vegades recau en els infants, ajuda amb les pantalles, tema importantíssim avui
aquesta,
en dia.
Eh?
Sí, home, sí, perquè no volen enganxar-se, volen que saber-les utilitzar, perquè tot en la seva mesura, i ben utilitzat, doncs, és sa. I sense la mesura i sense haver utilitzat-ho, doncs no és sa. Més temps lliure per jugar, per fer les coses que els agraden, ciutat amable, escoltar, que siguin escoltades les opinions... En fi, un recull de propostes molt, molt interessants que aquest altaveu d'infants de la ciutat ha proposat. I nosaltres, avui, a la Girocleta, tenim el plaer de parlar... Atenció!
Ep.
Això sempre, sempre és molt guai, perquè normalment a la ràdio entren molts experts i entren, gent alta alcúrnia, no?
Sí.
I polítics i tal, i presidents de partits, i gent que emana... Però avui escoltarem la veu dels infants,
Ep.
Com dèiem al principi.
M'encanta això.
I m'agrada molt que sigui un infant que forma part d'aquest altaveu de la ciutat. Ell es diu Pol Colinas i segur que té moltes coses a dir. Bon dia, Pol.
Hola.
Què tal? Quina alegria saludar-te. Com estàs, Pol? Com va el dia?
Estic bé.
Estàs bé? Bé, perfecte. Doncs això ja ho tenim. Quina edat tens, Pol?
Tinc
11 anys. 11 anys, perfecte. Molt bé, jo tinc una filla de 10, per tant jo crec que ens entendrem prou bé. Inclús pot ser que m'entenguis millor que la meva pròpia filla, que de vegades li costa. Escolta una cosa, has participat en aquest altaveu d'infants de la ciutat. Com has viscut aquesta experiència? Què treus? Com ha estat tot això que heu fet en l'altaveu d'infants de la ciutat?
Doncs és una experiència xula,
sí.
I que doncs m'ha agradat molt participar-hi perquè també és important per a tots els infants.
Pol, a mi m'agradaria preguntar-te si creus que Barcelona és una ciutat que està preparada pels nens i nenes.
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Ha fet un Guardiola, eh?
Sí, sí,
sí.
Sí.
Sí. Ha contestat que sí.
Anem a fer més gran la pregunta, llavors, Pol. Tot i que estigui preparada pels nens i nenes una ciutat com Barcelona, tu què li demanes a una ciutat com Barcelona?
Doncs que hi hagi més seguretat cap als infants i que hi hagi més espais on poder jugar i fer les coses que ens agraden.
Molt bé. Jo trobo una cosa, a mi no m'agraden massa els parcs. A tu t'agraden els parcs, Pol?
Sí.
Sí, en principi sí, no? Els nens us solen agradar, jo com a pare no, però als meus fills també els hi agraden, d'acord? Trobo una cosa, fa massa sol als parcs, no hi ha ombres a molts parcs. Estàs d'acord? Falten arbres als parcs?
Sí.
Clar que sí. Doncs des d'aquí ho reivindiquem Pol i jo.
Absolutament.
Jo com a pare i ell com a fill, no som ni pare ni fill, però tindrem aquest rol, doncs ho reivindiquem. Escolta, Pol, creus que els adults en general us escoltem prou als nens? Ens parem a escoltar-vos?
Jo crec que els adults ens podrien escoltar més i ens haurien d'escoltar més perquè a la filla de cap també som ciutadans de Barcelona.
Home.
I ens haurien d'escoltar més.
Aquest tall, José, guarda-ho perquè...
Em marca aquest tall.
M'he quedat estupefacte. Escolta, molt ben dit, Pol, tens tota la raó. S'ha d'escoltar la sensibilitat dels nens i en aquest sentit celebrem, no?, la posada en marxa d'aquesta iniciativa. A banda de la seguretat i de tot el que hem dit, jo volia demanar-te, Pol, perquè segur que tu a casa tens una tablet o tens una consola... Com ho vius, la relació amb les pantalles? Tu creus que esteu ben acompanyats, que esteu ben aconsellats per fer un bon ús de les pantalles, de les tauletes, per exemple?
Jo crec que haurien de ser més segures perquè hi ha coses que no podem entrar perquè no són de la nostra edat. I sí, això, que haurien de ser més segures perquè no estem molt ben acompanyats amb elles.
Pues escolta'm una cosa. Molt. Pol, tu vols ser polític de gran?
Se l'està, no li vulguis mal.
Parla
no
molt bé,
mal.
El Pol.
Parla molt bé, ho té les coses molt clares.
Val, val, val.
Judit, volies preguntar alguna cosa?
No, perquè dic, vol ser polític, crec que ells han conegut a polítics, han pogut parlar sí. amb gent important, diguem-ne, de la política, no, Pol? Sí. Em sembla.
Correcte.
Amb qui heu parlat?
Hem parlat amb el Jaume Collboni.
Ah, mira.
I què tal, què tal? És maco, que s'ha portat bé amb vosaltres?
Sí, sí.
Rius, Paul? Ai, fillastre, fillastre. Està molt bé. Escolta, per exemple, ara us tocarà també demanar als polítics coses, no? Perquè és una mica el sentit d'aquesta plataforma, amb aquestes demandes. Ja heu traslladat aquestes demandes, heu parlat directament amb el Jaume Collboni i companyia per dir, escolteu, és que creiem que de cara als infants, com a ciutat, heu de treballar això, això, això. Ja ho heu traslladat, això, veritat?
Sí.
Sí, molt bé. I en principi Collboni i companyia, què us han dit? Que han dit que treballaran per fer-lo, que es posaran en marxa, s'ha semblat que és tot molt sensat. Quina resposta heu rebut, Pol?
Sí, ens han dit que treballaran per fer-ho i això.
I tu creus? Perquè els polítics de vegades, Pol, saps què passa? Que diuen coses i s'hi costa una mica. En principi confiem, no, Pol? Confiem.
Sí, en principi sí.
En principi.
En principi sí, en principi sí. I, per exemple, hem parlat de diverses coses. Per tu, com a grup, heu fet moltes propostes i heu tingut moltes idees. Però ara estem parlant amb tu, Pol, i per tu què seria prioritari? Què posaries primer de tot?
Jo el que faria és primer acabar amb la violència cap als infants i la pobresa infantil, perquè són els temes que més em preocupen a mi.
Escolta, doncs, molta saviesa, no?
No, Pol president, jo l'estic veient ja.
Pol president. Escolta, Pol, no sé si vols afegir alguna cosa, et deixo llibertat, tens la ràdio, tens tot Catalunya, no vull posar-te pressió, Pol, però tens tot Catalunya i Andorra escoltant-te, els nostres oients, no sé si vols acabar com a portaveu, en aquest cas, en aquest moment, d'aquesta plataforma dels infants, per dir algun missatge des de la infantesa. Pol, que té 11 anys, ara mira, es dirigeix als nostres oients i a lo millor ens sorprens. Tens alguna cosa a dir?
Doncs que, bueno, que els infants també volem ser... volem tindre un lloc important a la ciutat i volem que la gent ens escolti.
M'agrada molt.
Fantàstic. Meravellós. Pol Colina, s'escolta, has de tornar cap a classe, no? Imagino. Bueno, en una estona.
Sí.
Què tens aquesta tarda? Quines assignatures tens per la tarda ara?
Tinc... valors. Bueno, cooperar.
Tens què, perdona?
Cooperar.
Sí. Perfecte. Mm. Doncs meravellós. Que vagi molt bé la tarda. Mil gràcies per entrar aquí a la caravana, a Radio Estel, per explicar-nos la teva visió de la Barcelona i de les coses que et preocupen, perquè veritablement ens has agradat moltíssim i enhorabona per tot tota aquesta iniciativa en què has participat, Pol. Una abraçada, Pol.
Adéu, Pol. Em sembla que volíem saludar algú més, eh?
Ah, sí, tenim més. Ara tenim un adult. Tot i que ara, bueno, és igual. Tenim molts adults i em fan il·lusió igual.
Ah, mira, un adult que coneixem molt bé.
Ah, sí, home, sí, és amic d'aquesta casa. Després de parlar amb el Pol i de conèixer les seves propostes i demandes i de que ens encise tant, saludem al comissari de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez. Javier, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Hola, escolta, Javier, bona tarda.
Coneixies el Pol, Javier?
Bueno, sí, ens vam conèixer l'altre dia a l'acte de constitució aquesta solemne del grup Altaveu. Ah. El Pol ja havia participat en l'acte de l'encàrrec que va fer l'alcalde perquè els nens ens diguessin les prioritats, i ara en la constitució ja sí que els vam conèixer un a un, aquests 30 que havien estat escollits per ser Altaveu.
Déu-n'hi-do, ha estat una bona tria, eh? Perquè si tots són com Pol, deveu estar, doncs, enlluernats, no? Perquè, veritablement, han tingut idees i propostes fantàstiques.
Sí, a més que jo crec que ells mateixos els ha servit per sentir-se part de la societat, com comentava ell mateix. A vegades els hi passa que els infants no se senten escoltats, els adults no els hi fan prou cas i tenen coses a dir que són molt sensates i que al final, quan et pares a pensar, doncs les estem treballant, no? I és important també tenir la seva visió. Mm. I el Pol al final és una mostra més, no, de com aquests fenòmens poden ajudar a acabar amb la desafecció, ciutadana.
Javi, ara comentàvem una mica amb en Pol aquests punts que volen tractar i que us van traspassar a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni. Un d'aquests punts diu, i a mi m'ha creat molt l'atenció, més ajuda emocional i menys pressió sobre com hem de ser. Què hi pot fer l'Ajuntament de Barcelona sobre aquesta qüestió?
Doncs mira, nosaltres tenim uns serveis que utilitzen aproximadament uns 10.000 adolescents i joves de la ciutat, que estan molt enfocats al benestar emocional dels adolescents i joves de Barcelona. Són uns serveis gratuïts que són tant activitats grupals com individuals, on els joves poden tractar temes que al final són molt específics de l'adolescència, no? Com pot ser la pressió estètica, pot ser doncs, el sentiment, no?, d'alienament que ara pateixen sobretot alguns homes adolescents, i tot això són petites píndoles que treballem amb les escoles i que ens ajuden a que, bueno, aquests infants, adolescents que detectem que poden tenir un problema d'encaix, no?, en una etapa molt complicada com és l'adolescència, doncs tinguin aquest suport emocional.
Javier, a mi sí que m'agradaria saber, perquè jo no havia escoltat mai, no?, una mena de consell de savis nens. No, una mica la idea és aquesta. No, les idees dels nens doncs ens arriben i el seu punt de vista ens interessa. Jo no sé si això s'ha fet en altres ciutats o com ve la idea de posar-lo en marxa.
Doncs mira, als municipis del nostre voltant sí que acostuma a haver-hi consells d'infants. El que passa és que Barcelona és una ciutat tan gran que hem de treballar amb molts centres escolars i les nostres experiències de participació impliquen a 5.000 nens i nenes. O sigui, aquesta enquesta que parlem d'on han sortit les prioritats són 5.000 nens i nenes de la ciutat. Què passa? Que això no és pràctic a l'hora de fer aquest consell, no? A nivell macro, a nivell ciutat. Sí. I al final acabem seleccionant doncs, 30 d'orígens diversos que tenen, bueno, tenen la representació molt similar, no?, com són els nens de la nostra ciutat, i al final doncs, són els que acaben fent aquest altaveu. Però les prioritats i tot això, tot aquest procés acompanyat, no?, són 5.000 nens i nenes que ens diuen què és el que els importa, com ho farien, etc. I nosaltres després el que fem és ho implementem, o sigui, actualitzem les nostres polítiques, el pla d'infància al novembre l'actualitzarem amb això i afegirem doncs, aquestes prioritats que ens han dit els nens en l'ordre en la que ens ho han dit.
Fantàstic. Clar, jo ara li deia al Pol, no?, una mica jugant amb ell i amb tot humor, però li deia, clar, us vau reunir amb l'alcalde i vau fer aquestes propostes i li demanava si ell es refiava, no?, dels polítics i de la gent del consistori per posar, doncs per intentar que aquestes demandes es puguin solventar i posar en marxa. Fareu tot el possible? I ell deia que sí, que us creia.
En principi sí.
En principi no tinc per què sospitar, ha dit. Per tant, en principi fa bé, no?, en confiar.
Home, sí, i a més, a nosaltres ens serveix molt tot allò que ens han dit per aquest procés, perquè al final, per exemple, quan hem volgut tractar el tema de les pantalles, nosaltres ja teníem unes dades, teníem una base de dades de 5.000 nens i nenes que ens deien quina és la seva relació amb les pantalles, ho teníem estratificat per districtes, o sigui, sabíem perfectament quins són els eixos del problema de les pantalles. I a l'hora de fer la mesura de govern que es va impulsar el passat octubre, doncs vam poder utilitzar aquestes dades per dissenyar la mesura, no? I hem pogut veure doncs, en quins barris ens hem d'enfocar, hem pogut veure quins elements, com pot l'Ajuntament, no?, en els seus serveis també tenir la mirada aquesta de les pantalles, i a poc a poc, no?, jo crec que ens retroalimentem amb els infants. O sigui, els infants ens diuen les prioritats i com ho viuen, no?, i nosaltres amb això doncs, és com sabem fer les coses millor, no?, i escoltant-los ahir, que són els que tenen la veu més autoritzada, no?, per parlar dels seus problemes.
Com saps, Javi, aquest tema de les pantalles ha portat en renau no, però sí debat polític i debat social que està molt bé, no només per les propostes que n'està fent l'Ajuntament de Barcelona, que també, sinó per les propostes que també n'estan fent el govern central. Em consta que des de la Generalitat de Catalunya també es vol fer alguna proposta respecte a tot plegat. Va sorgir una iniciativa i es va posar molt a debat sobre què fer amb els nanos i les pantalles, sobre si s'haurien de prohibir les pantalles a partir d'una certa edat cap avall. Tu ets partidari de prohibir o d'ensenyar a usar?
A veure, nosaltres quan vam fer tot aquest procés amb les famílies i vam constituir, no, una comissió d'experts per fer tota aquesta mesura de govern, el que vam constatar és que al final, dels 0 als 3-4 anys, el desitjable és que no hi hagi cap pantalla, perquè pot generar certs problemes de desenvolupament que després a futur s'hauran de revertir. O sigui, això és importantíssim. La petita infància se l'ha de protegir molt de les pantalles perquè es pot acabar recolzant massa en la tecnologia per no haver d'anar desenvolupant altres facetes, no?, del seu desenvolupament. Això és important.
Sí, ara em parlaves que més o menys cap al setembre, si no he escoltat malament, intentareu posar-vos en marxa seguint un ordre de prioritat de com us han presentat, no?, aquest Consell d'Infants, les seves demandes i les seves idees. Jo li demanava al Pol, segons el seu criteri, quin era l'aspecte més important. I de les 11 demandes ell destacava, sense dubtar ni un segon, el tema de la seguretat i no permetre cap violència contra els infants. És aquesta també la prioritat general o no? O és diferent a la que deia el Pol?
Doncs mira, una cosa que es coneix relativament poc és que a Espanya es va aprovar una llei orgànica de protecció a la violència contra infants i adolescents, i aquesta llei, que abarca tant l'escola com fora de l'escola, com el món online, ara s'ha de desplegar, i s'ha de desplegar allà on hi hagi contacte amb nens. És a dir, hi haurà d'haver coordinadors de benestar a les escoles, hi haurà d'haver figures també a les ludoteques, a qualsevol espai, als casals, etc. Hi haurà d'haver una figura que serà la que vegi per identificar si aquell nen o nena està en un entorn segur o pateix violència. Perquè s'ha d'estar molt format per identificar en segons quins infants si estan en una situació de violència. I això és molt important. I, de fet, ara és quan comença a rodar una mica aquesta llei, perquè és una llei de l'estiu passat, de l'estiu del 23, i encara està en desenvolupament, però canviarà una mica el paradigma de com afrontem les violències.
I ja per acabar, Javier, si em permets, heu posat en marxa aquest Consell d'Infants, aquest nens i nenes, que arriben fins als 11 anys. Clar, jo penso que també hi ha un parell de franges d'edat que també tenen les seves particularitats, com són els adolescents, i la gent gran, no? La gent, potser, a partir de 65 anys. També seria una bona idea posar en marxa consells per a aquestes franges d'edat o ja és massa?
Bueno, realment ja existeixen. O sigui, hi ha el Consell Assessor de la Gent Gran i el Consell de la Joventut de Barcelona, que sobretot abarquen gent que està més aviat organitzada. I el que fem és, periòdicament es fan experiències, com pot ser vam fer el Fòrum Jove, que era 100 joves de la ciutat, tots adolescents, fins als 18, una cosa així, que representaven aquesta ciutat, aquesta amalgama d'orígens, de renda, etc. No? I bueno, aquests diferents perfils es reunien i també ens deien les seves prioritats. O sigui, la participació al final, entenem que hi ha certs col·lectius, com bé deies, que no estan prou escoltats i, per tant, és prioritari que els processos participatius vagin per aquí. O sigui, que si el nen o nena sent que no se l'escolta prou, doncs, aleshores l'Ajuntament l'ha d'anar a buscar, no? I ha de dir, escolta'm, per nosaltres tu ets una persona amb capacitat d'agència i tens molt a dir, no? I tens, com deia el Pol, o sigui, al final és 100% el que ens deia el Pol. Volen ser escoltats i volen que ens ajudem a millorar el món.
Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona, Javi Rodríguez, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns i, com saps, tens un lloc aquí a l'estudi de Riu Estel quan vulguis. Que vagi molt bé, una abraçada.
Ens veiem aviat, una abraçada, que vagi bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa.
La Rafacleta.
La Rafacleta.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja. No sé si veus venir, com mica en mica...
Se't va cruspint.
Vaig conquerint la caravana.
La Rafacana.
Ai.
Molt interessant, eh? Estic molt interessant.
Molt, la veritat. Sí. A mi és que escoltar a un nen... A més, algú ha utilitzat alguna expressió...
Sí, molt adulta.
No me l'he apuntada, però hi ha hagut un moment que dic... Això no ho diu ni Pompeu Fabra. O sigui, acaba de superar Pompeu Fabra, ara mateix, el Pol Colina. Sí. Molt bé, molt bé. Molt guai, el Javier.
Sí, a més, a mi, escoltant ara en Pol i en Javier, em dona la sensació que cada cop els nens són molt més conscients, potser abans comencen doncs, l'etapa més adolescent, o són molt més conscients del seu entorn, molt més, tenen molta més intel·ligència emocional, no? No sé, em dóna aquesta sensació.
Sí, sí, sí. Esperem que sigui així.
Esperem que sigui així.
Judit, fas una reflexió que m'interessa molt, perquè és que, a més, clar, jo soc, evidentment, soc d'una altra generació, aquesta generació que ara tenen 10 i 11 anys, i convisc amb aquests nens, perquè jo tinc fills d'aquesta edat. I, efectivament, jo quan tenia 10 i 11 anys, era molt més, no sé com dir-t'ho, no em preocupava.
Sí, exacte.
Vivia molt més allò, vinga, doncs a passar els dies, sí, i els meus moments, i ja està. I aquests nens, jo no sé exactament per què, perquè no penseu que els meus fills estan bombardejats per la televisió o per les notícies.
No, però no? Viuen més amb les preocupacions de la societat.
Sí, 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 que té coses bones i coses dolentes, també, perquè els pobres nens no haurien d'estar tampoc molt preocupats, diguem-ne, per com,
no, però
com està el món que l'hem deixat nosaltres, els adults.
Però ho viuen des de la seva sensibilitat,
sí,
que, és,
sí, sí,
que és molt més natural,
sí,
que la nostra.
Exacte.
No? Ho fan com, sí, ho tenen present, sí, sí, però no els amarga, no els hi treu la son.
Sí.
Dit això, escolteu, abans de passar una miqueta a fer una passejada forocotxera, com a teloneros, teloneros de Toscano, abans, sí, de l'Estel migdia i tot el que vulgui explicar, resulta que hem tingut alguna resposta de què vols ser president. Sí. Aquí tenim la Garça, que no ens deixa estar. Ah, jo li estic agafant carinyo a la Garça.
Sí, sí,
què
sí,
vols
sí,
que
sí.
digui?
Cara,
a mi no m'acosa.
Com a mascota del programa.
La mascota del programa.
A mi no em fa gens.
Jo pensava que era el Magiró, però ara la canviarem, no? Però... Està bé. Bueno, des d'aquí una abraçada i que es millori. Escolteu una... Escolteu una cosa. Tenim respostes. Jo preguntava per l'assistida que Bravo, sorteig divendres, recordeu?
Sí.
De què voleu ser presidents? I m'ha arribat una resposta que digues.
A veure, a veure.
Però jo he fet tota una retaila de presidències que es poden assolir.
Compte.
Doncs ha arribat una que no havia pensat. Presidente del Club de Petanca.
Ep.
Ah, mira.
Bona aquesta, eh?
Molt bona, molt bona. Exacte.
Visca la petanca.
Senyor presidente del Club de Petanca, adelante. Ah, i uns altres que no hem dit, perquè nosaltres ens visita el presidente de l'equip SER. L'Oriol...
Ah, clar.
Com es diu? L'Oriol...
Oriol Julià.
L'Oriol Julià és presidente de l'equip SER. Un altre, sí, sí, que no, sí, havia pensat. En fi. I dit això... Que sapigueu, no ho heu vist, però Judit i tu heu bellugat el cap amb el mateix...
Fem un acompanyament.
Amb el mateix ritme de polígon total, eh? Judit, has pisat algun polígon en la teva... Algun, no? Algun que altre?
Tant.
Ui! Ui! Que natural li ha sortit, això.
Clar que sí. Capó verd, no?
Exacte.
I a passar la nit.
Per quineo.
Fantàstic. Doncs molt bé, Judit Vallès, reina del polígon.
Apa, aquí.
No ens passem, eh?
Trias, el nostre ET particular.
Sí.
Mi casa, mi... Ja està el José buscant en mi casa. Sí. Mira, el tema que us parlava ahir. El final del planeta de los simios no tiene sentido.
És veritat.
Ai, és veritat.
Vas dir que el portaries avui, aquest, eh?
I aquí el tinc, preparat. Com aquest usuari és un forocotxero mitjà, fa servir molt una paraula.
Un moment, com que mitja? Hi ha diferents tipus de forocotxeros?
Sí, hi ha forocotxeros extrems.
D'acord.
Forocotxeros amateurs, alta gamma. Aquest és, mitja, jo crec, prou professional.
Val.
Eh?
D'acord.
Llavors fa servir un adjectiu per definir les coses. Acompanya la paraula. L'adjectiu, uh-huh, acompanya la paraula. Comença per P, continua per U.
Val.
Llavors jo he substituït aquest adjectiu per bonito. Val?
Uh-huh.
Bonito. I llegeixo on, escolteu, bonito, estava l'altre adjectiu, d'acord? O sea, el tío llega a un bonito planeta...
Val.
Después de estar 2.000 años hibernando, que según él, esto no me queda claro porque lo afirma tanto y tantas veces, está en la otra punta de la galaxia. ¿No le extraña que haya humanos? Casi nada. ¿Por qué no? O sea, es veritat. O sea, se suposa que ella arriba a un planeta, sí, Charlton Heston, que segons ell està a l'altra punta de la galàxia, perquè ha estat viatjant...
No ho sap, de fet.
2000, no ho sap.
No sap on és.
Però, clar, ja compta que estarà a la Terra, és molt estrany, que ja ha estat viatjant 2.000 anys...
Ell no ho sap.
No ho sap. Però apareixen humans,
sí,
que sí que és cert que és prou sorprenent.
Bueno.
Clar, Joan, no...
Ell es sorprèn, o sigui, poc. És Charlton Heston,
I tu també. Tu també veig que t'estàs sorprenent poc, però si ho penses...
Perquè és Charlton Heston.
Bueno, clar, s'ha xatat aquesta xuleria.
El punt de la partida de la pel·lícula ja és prou...
Ja tot és molt ciència-ficció.
Clar,
no,
exacte.
És igual,
ja no ens pot sorprendre res,
però
no?
Però aquest surt es pregunta que si, posant-se en la mateixa situació, si ell hagués estat viatjant 2.000 anys, li estranyaria molt arribar a un planeta on hi hagin humans, clar, diu ell. Això ja no li sorprèn. Va.
Val.
No le extraña que los bonitos monos hablen un bonito inglés calcado del que se hablaba en América hace 2000 años.
Sí que li estranya, això, quan parlen els micos.
Los monos, ja, però li extraña que parlin,
sí,
però no que parlin el mateix anglès,
no,
que es parlava a América fa 2000 anys.
Posats a fer, és a dir, si a tu t'estranya que parlin, ja és igual el que parlin, saps el que et vull dir?
Ja, però sí que és cert que donem coses per...
Però això en totes les pel·lícules.
Exacte, no? Perquè sí, al final... Mira, l'altre dia, no sé què estava veient jo, què era? Que dic... sí, estava veient Star Wars, la sèrie aquesta que han estrenat, de Acolyte, que se suposa que passa 100 anys abans de que arribi l'imperi i tal. Bueno, i parlen un llenguatge més modern que les pel·lícules, que són més modernes.
Veus?
I jo estava ja veient-lo i dic... És que no
jo tot això,
no,
Rafa,
cola.
A cada pregunta que et facis,
diràs,
o
bueno,
que es faci al
forocotxero,
sí, no, respon-te, és Charlton Heston.
Ahí ja està.
I troba solució.
Vale, a veure, doncs sí, continuem. Eso sí, se ve una estatua que se parece a una estatua que tenemos en la Tierra y asume, por narices, que es la Tierra. Veo más probable que hagan una bonita estatua igual que la de la Libertad en otro mundo, a que evolucionen humanos y que se hable el mismo bonito idioma que en la Tierra.
Hi ha teories, Dins de la ciència-ficció hi ha teories que hi ha planetes, no?, que són iguals però que estan a llocs oposats.
La teoria de cuerdas de Sheldon Cooper, que és una teoria real,
sí,
indemostrable, però
sí,
real.
Sí, 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 sí.
Diu que tenim hi ha infinits universos.
Ara.
I en tots estem tots.
Exacte.
És
sí,
com hi ha infinites Judits. Poden haver matisses. La Judit, la Judit aquí és una poligonera, per exemple, i la d'un altre univers, doncs és una pija de Sarrià, i la d'un altre univers... Entens?
Sí, divertit.
Doncs és, això. I continua, eh? Eso por no hablar de que no hay ruinas de nada. Excepto de la bonita estatua, que encima está en la bonita playa, que no hay cosa que erosione más y se cargue más algo. Arena, fuerza del agua, sal, sol, viento... En fin, que en su época, pues bueno... Però no tiene sentido.
Ai.
A mi em fa gràcia.
Ai.
I després, te la dedico.
A mi em fa gràcia que s'hagi trencat tot en el cap.
I et dedico la primera resposta.
A veure.
Lo que no tiene sentido es lo tonto que eres.
Mare.
Per què m'ho dediques exactament, Rafa?
Perquè t'encanten aquestes tasques que es foten entre ells, sense cap sentit.
M'encanten.
No, però no perquè jo et consideri.
Ah, d'acord.
Molt menys, tot el contrari, però que em fa gràcia, perquè ell està allà deixant-se la pell,
sí,
no
sí,
enraonar
sí, sí,
perquè no té cap sentit, i arriba un xer i diu, sí, tu lo que eres és tot. I marxa, saps?
A ningú li estranya que hi hagi un mico que tingui un nom en llatí.
Tampoc.
Cornelius.
Són coses... És Charlton Heston.
És Charlton Heston.
Després, bueno, hi ha algunes respostes molt ràpides, eh?
Sí.
Assumirà que otros llegaron antes que él a terraformar ese planeta y llevaron monos y ya está.
I por.
Es una paradoja temporal.
Explicacions il·lògiques de coses il·lògiques.
I sí que hay más ruinas. Una parada de metro, creo recordar. Veritat,
una parada sí, sí,
de
metro.
Sí. Un altre diu, no te falta razón, no te sobra razón. Excepto lo del idioma, no entenc. Ah, sí, mira lo que digo aquí.
Claro.
En el cine, el idioma en la mayoría de los casos no tiene importancia. Ya me dirás tú cómo narices hablan inglés los romanos en Gladiator, Ben-Hur o en los 10 mandamientos.
També és veritat. També és veritat. Los 10 mandamientos, és veritat. Charlton Heston.
Charlton Heston. I Ben-Hur, Charlton Heston, també.
Totes les bones.
Ai, senyor. En fi.
Mira, ui, quina vehemència avui.
Mira, Toscano, no fotis, que després fas el que vols i comences a estar i entres a destemps.
Au, aquí.
Darrerament no estàs tan fi, Toscano.
No, saps què passa? No.
Et vigilo, eh?
Que avui hem d'informar sobre un macro operatiu policial.
Macro?
Bastant bèstia a Catalunya. També sobre el que ha passat amb la llei d'amnistia, hi ha hagut reaccions, etc. Per tant,
això és molt
pendents.
Interessant.
Sí, sí, avui és un dia per estar molt pendent de l'estel migdia.
La llei d'amnistia és
sí,
interessantíssima.
Sí, 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 sí. T'has llegit tota, eh?
Tota, vàries vegades.
I
els peus de pàgina, no te'ls perdis.
L'índex.
No te'ls perdis els peus de pàgina perquè hi ha coses que fan un gir, eh?
Ui.
Tu la llegeixes i és una cosa. Fas els peus de pàgina i és totalment la contrària.
Va. Només falta això ara, per embolicar-ho tot plegat. En fi, va, nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí, amb més material, amb més...
Més material.
els materials.
Material, sí, intel·lectual, vols dir.
Clar, material, mira, material social, material religiós, material cultural, material de informatiu.
De tot. De tot. D'entreteniment.
De tot, de tot, de tot. Si és que som...
Que tu saps.
Som la caravana.